camins.
Com està el pati de la política catalana? Abans que res, ha fet una entrada ara mateix sense avisar, sense saber, una entrada que ens ha plenat d'il·lusió. Salvador Aragonès,
bona vesprada.
No t'esperaven tan aviat. No t'esperaven tan aviat.
Perquè avui he volgut vindre també les notícies perquè tinc que controlar a veure quines es diuen i quines no es diuen.
Ah, vens una mica a fer d'inspector, eh? D'inspector
sí,
de notícies.
Sí, bueno, inspector Gadget.
Inspector Gadget de notícies. Gadget o brazo i les fots una colleja si diuen coses que no s'han de dir. Perfecte.
Crec que la Júlia no t'ha robat cap.
Potser el tipus d'interès?
Els tipus d'interès, parlarem.
Els tipus d'interès.
Bueno, però ho podem després...
Un quartillo, que es deia abans.
Un
no?
quartillo. O sigui,
Han pujat un quartillo.
Aquesta és la dada. Ha pujat un quartillo. Escolteu, don Salvador Aragonès, que arriba per sorpresa i es fa la molt senyor d'aquest programa, però abans volia dir-vos que ha estat una tarda allò convulsa en la política, eh? Política municipal i coses estranyes i pactes que no ens veiem a venir i tot per la pasta i tot i tal. Estem una mica expectants per veure què passa. El plazo termina dissabte, no? Dissabte és el darrer dia,
sí.
No? El darrer dia en què, si no hi ha pactes, doncs seria alcalde Trias, però sembla ser que hi ha una conxorxa judeo-maçònica per intentar evitar-lo amb estranyes coalicions. Per tant, la política catalana que mai defrauda, todo por la pasta, nosaltres que us ho explicarem, tota la casa aquí al Camins i a la resta d'espais. Arrenquem, va. Per cert, us he de dir que ha estat una tarda complicada. Què fas, Salvador? Què estàs fent?
No, o sigui, el compàs de la música aquí, molt marxosa.
El compàs de la música, eh?
I volia que jo l'acompanyés.
Ah, volies sí. ballar amb la... Volies treure a la Carla a ballar.
Sí.
Amb la
sintonia. Estava llegint un article de política municipal, precisament.
Hagués estat màgic que haguessis bailat un tango amb la Carla aquí, amb la nostra música. Escolta, per cert, que ha estat una tarda convulsa a la redacció, una tarda complicada per a algunes persones. Júlia Julve, bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
Estàs neguitosa.
Estic nerviosa, estic molt nerviosa.
Amb tot el que pot passar a la política, sí. I els pactes i les coalicions i tota aquesta història, eh? I hi ha pactes que et criden l'atenció, podríem dir-lo així, no?
Molt, que no sé per què em sorprèn que un
Exacte.
Polític digui una cosa i després faci una altra. No, però... Amb 25 anys no sé com encara em sorprèn, però em sorprèn.
Amb 25 anys, diu, saps? Com si digués, eh? Oh. 25 anys, és una nena que està donant les seves primeres passes.
Però ja saps que a mi m'agrada molt la política molt. I no sé per què em sorprèn, que no m'hauria de sorprendre.
No, i no t'hauria de sorprendre perquè tu en el seu moment vas afirmar coses molt impactants i la hemeroteca és el que té. Per tant, Júlia Julve fa unes setmanes...
Tireres deixarà la pell perquè Barcelona recuperi el seu millor moment i torni a enamorar tots els espanyols, com ja ho va fer, que és un gran candidat. Jo el votaria sens dubte.
Per tant, Júlia Julve...
No, un moment.
Va ser el teu
és
vot?
És mentida.
Vas votar el PP,
no,
Júlia Julve?
No, Salvador, tot això és mentida. No et creguis res d'aquest programa, eh? Tot és fals.
Està manipulat.
Ella diu una cosa...
És fake news.
Ella diu una cosa...
Salvador, t'ho juro que jo no vaig dir això. És un muntatge.
Això és
em volen
doble...
fer caure.
Doble...
No,
és manipulació.
És una doble moral que té Júlia i ara diu una cosa i ara diu l'altra i va jugant.
Mentida.
Tens ànima de política, ànima de política.
És mentida.
Bé, les 8 gairebé i 4 i no us he dit bona vesprada. Tot ha estat un impacte en aquest inici de programa. Va, donem la bona vesprada o què? Sí, no? Bona vesprada aquest dijous 15 de juliol del 2023, dia 1, després d'un nou pas per aquest programa del professor Xavier Torrents, que venia directament de la universitat, de fer un examen d'una pregunta i amb apunts. Una cosa per acollonir-se, no vegis. I ahir, com sempre, ens va ajudar el professor X a reflexionar sobre el moment polític, justament, i altres històries de l'actualitat. Dia 1 també després del poeta i narrador valencià Josep Piera, ens vam ajuntar aquí dos valencians fent ràdio a Catalunya, perquè ha rebut aquest dilluns passat el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes otorgat per Òmnium Cultural. Va passar per aquest programa el Josep Piera per parlar-nos de la seva obra i del sentit de la poesia. Si voleu recuperar els nostres continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Maria José, Maria José. Recordeu, Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, us ho recordem, Radio Estel Oficial, descarregueu-la, que és molt útil i molt pràctica i gairebé no falla mai. I una pàgina web, radioestel.cat. Tenim un YouTube i Més Estel. Més Estel és música i YouTube és vídeo. Avui dijous tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat de la mà de Júlia Julve i Carla Buigas i tot seguit anirem cap a Vic perquè hem quedat amb Marc Sureda, un dels comissaris de l'exposició temporal Bèsties, els animals de l'art medieval, que tenim en marxa allà al Museu d'Art Medieval de Vic i que es podrà visitar fins a finals d'any. Aquesta exposició té el propòsit d'explicar per què hi ha tants animals representats en simbologia i la iconografia de l'art medieval. Ens interessarem amb el seu comissari i a veure què ens explica. I a la part final del programa, ja ho sabeu, Salvador Aragonès, que ja està aquí de cos present, mirant-me fixament, sí, amb una mirada intel·ligent que destila saviesa. El grandíssim Salvador Aragonès ens portarà la seva versió d'Economia amb valors, patrocinat per la Caixa. Avui has vingut aquest matí, no? Has fet una visita...
Sí, bueno, això...
Això no interessa, no?
No. He vingut amb el president del CES a saludar el director.
Amb el senyor Ruga?
Sí.
Ah, molt bé.
A saludar...
El Toni.
El Toni, TH. El director i...
Ha anat bé o què?
Bueno, perquè és el nou president.
Exacte.
I llavors una mica... no es coneixien.
I ara ja es coneixen?
Ara, clar, perquè he fet el rendezvous, és una espècie de...
La rendezvous de tota la vida. M'ho ha dit el Toni, per tant, tot ha anat bé.
Molt bé.
Amb Salvador estarem a la part final del programa. Xocas os cinco. Carla, Júlia i Carla, se'ns acaba la sintonia, però la Paula reacciona com una màquina. Bèsties medievals a Vic, Salvatore i la seva versió d'Economia i la seva rialla. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la falsa ràdio nocturna. Som Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
El Museu d'Art Medieval de Vic s'ha convertit en escenari de l'exposició temporal Bèsties, els animals en l'art medieval. Una mostra que es pot visitar des del 30 de març i arribarà fins al 17 de desembre i que té el propòsit d'explicar per què hi ha tants animals representats en la simbologia i la iconografia de l'art medieval. La nova exposició compta amb la col·laboració del Bisbat de Vic, l'Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i el Cercle del Museu i proposa una experiència extraordinària per conèixer quin paper hi jugaven els animals en la cultura i societat medieval a través d'un recorregut al voltant de 69 obres de la col·lecció del museu i 5 cedides per l'Arxiu Episcopal de Vic. Judit Verdaguer i Marc Sureda són comissaris de la mostra i conservadors de l'equipament i ara mateix les persones que més saben sobre el paper que hi jugaven les bèsties en l'art en aquelles èpoques. I perquè ens expliqui una mica més sobre la naturalesa d'aquesta exposició, doncs tenim el gust de saludar justament el Marc Sureda. Marc, bona vesprada.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, per entrar una estona aquí a Radio Estel per parlar-nos d'aquesta exposició important que heu creat al Museu d'Art Medieval de Vic. Jo volia demanar-te què va inspirar, no? Evidentment, ja veiem per tot el que he llegit i he investigat per fer aquesta entrevista que aquesta simbologia dels animals en l'art medieval és important, però com és que vau arribar a la conclusió de que volíeu portar endavant aquesta mostra, no? Aquesta exposició, recordem, Bèsties a l'art medieval, justament al Museu Episcopal de Vic. Com va sorgir aquesta idea?
Doncs bé, és una idea en la qual vam estar treballant fa temps. La meva col·lega Judit va ser la primera que hi va començar a pensar i després hi vam estar treballant bastant de temps. De fet, un projecte que havíem començat a pensar abans de la pandèmia, oi? I després l'hem acabat executant ara. I és un projecte que va en línia amb una mica el que estem fent en el Museu Episcopal en els darrers anys. Nosaltres fem servir aquest eslògan darrerament, MEF, que són les sigles del museu, sí. Museu d'Art Medieval, perquè el que ens distingeix, el que ens dona la nostra personalitat principal, són les col·leccions medievals. Tenim moltes col·leccions al Museu Episcopal, però bàsicament són aquestes, no? I és el que hem anat treballant els darrers anys. Però ara, en aquest moment, i ara vaig a l'exposició, sí, teníem ganes d'anar assajant diferents relats sobre el món medieval. En la nostra col·lecció hem mirat explicar com era el món medieval, com és la cultura medieval, a través de l'art medieval, que és dir, que això que et deia, la nostra col·lecció, diguem, nuclear. No? I ens va semblar que una bona manera de fer-ho era parlar d'aquestes bèsties, d'aquests animals que són molt abundants en l'art medieval. I ens vam adonar que era una cosa que podíem fer amb la nostra col·lecció tota sola. T'ho has dit, eh? Amb 69 obres del museu,
sí,
de la col·lecció del museu, i amb aquestes 5 de l'Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, que en realitat al final no les tractem gairebé com un préstec, perquè tenim una relació molt estreta amb l'Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, que, de fet, durant la major part del segle XX, mentre el director del museu i de l'arxiu va ser mossèn Eduard Junyent, es van gestionar quasi bé com un mateix fons. Per tant, aquests manuscrits són un préstec, com qui diu, de quilòmetre zero, no?
Sí.
I ens ajuden, doncs, a orientar tota aquesta qüestió, com que tu has assenyalat, de l'abundància de les bèsties, dels animals, en l'art medieval.
Sí? Escolta, i per què diries que hi havia aquesta abundància, no? Que s'utilitzava tant la figura de la bèstia i dels animals en l'art medieval. Per què?
Bé, és veritat que és molt abundant, però una primera cosa que descobrim en aquesta exposició,
sí,
és que aquesta abundància no és exclusiva de l'art medieval. Les cultures anteriors al món medieval, des de les cultures prehistòriques, i això també ho expliquem una mica en la primera secció de l'exposició, perquè tenim una col·lecció arqueològica important també al museu, les cultures egípcia, la cultura grecorromana, la cultura ibera, també fan servir els animals. Les cultures projecten en els animals, a través dels seus trets físics o del seu comportament, de la seva etologia, qüestions de tipus social, de tipus moral, fins i tot de tipus espiritual, per explicar-se'l més enllà, amb aquestes característiques dels animals, i per tant els fan molt presents en l'art. No? I això passa en l'art medieval, i amb característiques d'aquest ús antic dels animals en l'art antic que passa en el món medieval, i després el món medieval li afegeix característiques pròpies, trets propis, que bàsicament podem situar, o en el capítol més important podem situar l'entorn de l'imaginari del cristianisme, de la simbologia del cristianisme, que també fa servir de manera molt abundant aquests animals.
Per tant, en l'art medieval, aquesta simbologia animal, que evidentment enriqueix, no?, el que es vol expressar, o les característiques de l'home, o la relació amb Déu, està molt centrada, en d'alguna manera, en la relació, en la vessant espiritual de l'home, és així?
Sí, es pot dir que, com deia abans, en totes les cultures, els animals serveixen també per reflectir aquest món espiritual i sobrenatural, i el món medieval és un món amarat pel cristianisme. I el que ensenyem a l'exposició són bàsicament obres d'aquest context del cristianisme occidental, de ritu llatí, oi? Però si anéssim al món bizantí també hi trobaríem expressions d'aquest tipus. No?
Sí, sí.
Per què és això? O quina modalitat es fa? Doncs, per exemple, el món del cristianisme, i comencem l'exposició amb una secció en què comencem presentant continguts, diguem, aparentment més senzills, doncs hi ha una clara distinció entre bèsties positives i bèsties negatives. Bèsties de Déu, podríem dir, com el colom que representa l'Esperit Sant, o l'anyell que representa Jesucrist com a víctima del sacrifici pasqual, bèsties de Déu, i bèsties de Satanàs, assenyaladament el drac o la serp. La serp a la Bíblia, la primera aparició que fa el diable a la Bíblia la fa en forma de serp. Fa servir un animal en aquest sentit. Per tant, hi ha una presència molt clara dels animals en aquesta simbologia de l'art cristià, que es recull amb una mena de llibres, amb una mena d'obres literàries importants del món medieval, que són els bestiaris. Són com unes enciclopèdies que provenen de la cultura clàssica i també de la patrística, del món dels primers escrits dels autors cristians, del fisiòleg, o després dels pares de l'Església, o de Sant Agustí, de Sant Isidor. Al món medieval central li agraden molt aquestes enciclopèdies, aquests prontuaris, aquests resums de coneixements més amplis, i en els bestiaris, diguem, és com un diccionari d'animals, on es descriu molt bàsicament la forma i el comportament dels animals per extreure'n una lliçó moral. Per exemple, l'àliga s'envola cap al cel i llavors, diguem, pot evocar la saviesa, per exemple, de l'Evangeli de Joan. O les cries del lleó que neixen com si fossin mortes i al cap de 3 dies, doncs, la mare les revifa i això es fa servir com a metàfora, diguem, del Crist que passa pel sepulcre durant 3 dies i després ressuscita. Oi? És a dir, els bestiaris ofereixen aquesta mena de lectures i eren llibres molt populars, els feien servir els artistes i els feien servir els predicadors. No? Per tant, els animals podien ser molt presents en totes aquestes dimensions.
D'alguna manera, o sigui, de quina manera... Perquè ja estic pensant que és molt interessant, m'està encantat escoltar-te, Marc, totes aquestes explicacions, em sembla que atrapen molt i que, és, i que resulta molt interessant. Les persones que visiten aquesta exposició, de quina manera s'empapen de tota aquesta sabidoria? És a dir, a part de les obres, feu divulgació d'alguna manera o tenen explicacions? Com heu dissenyat aquest moment perquè la gent sàpiga el que està contemplant?
Sí, és a dir, ja el nucli de la qüestió és l'exposició temporal. L'exposició temporal, com fem als museus, està basada en les obres. Són les obres que parlen. Hem ordenat les obres. D'altra banda, obres que ja són de la nostra col·lecció, però que nosaltres mateixos les hem redescobert, perquè posades en aquell context, il·luminades d'una manera diferent, les redescobrim també a nivell estètic, i tothom, fins i tot que conegui la col·lecció, a venir-les a redescobrir, oi?
Sí.
Però diguem que amb l'ordenació de les obres expliquem aquest relat, un relat general a cada secció, i després cada obra té la seva explicació. És un relat que aprofito per dir que l'hem pensat de fàcil a difícil, com aquell que comencem presentant, diguem, aquesta separació dels animals en dos grups de bons i dolents, i després veiem com, si anem a la representació social i no purament religiosa en el món medieval, veiem com hi ha animals ambivalents, com hi ha altres significats, com hi ha altres atribucions que a vegades es donen al mateix animal i com diferents en àmbit religiós i profà. Veiem com la forma i la manera de representar aquests animals també varia, fa variar el seu significat o explica la seva presència en la cultura medieval. Parlem dels monstres i dels híbrids fets a partir d'animals i que són molt presents en la cultura medieval. I al final acabem dient que per saber el significat d'un animal en una obra d'art medieval el que hem de fer és estudiar els seus contextos. Qui la va fer, per què la va fer, en relació amb quines altres obres es troba, etcètera, etcètera.
Sí.
I això ho fem també amb dos elements de complement que penso que al públic li poden ser molt atractius.
A veure.
Un bestiari virtual, com que ensenyem un bestiari de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, però que és un text escrit en lletra del segle XV i no està il·lustrat, que, per tant, ensenyem un objecte que és el bestiari, però la gent no en pot gaudir, al costat hi hem posat un bestiari virtual amb unes adaptacions dels textos llatins o vernacles medievals, hi ha una selecció de 21 animals, i aquest sí il·lustrat amb miniatures dels bestiaris més luxosos de l'Europa medieval, com el d'Aberdeen, el de la Bodleian Library d'Oxford. Per tant, hi ha un bestiari que la gent pot fullejar virtualment i fer-se el càrrec de què era aquesta font del bestiari. I més endavant, sobretot per il·lustrar la qüestió dels monstres i dels éssers fantàstics, hem fet un vídeo, un audiovisual, en què narrem una mica aquesta història del paper dels monstres en l'art medieval a través, doncs, també d'acompanyar el text que narrem de moltes imatges de moltes peces d'art europeu, miniatures, escultures, pintures, que acaben de complementar aquesta exposició. I a banda d'això, pel que té descrit és l'exposició mateixa, tenim també un cicle d'activitats, hi ha un espai didàctic per la mainada que visiti el museu, per la mainada i pels pares, que poden fer moltes activitats conjuntament. I després també tenim un cicle de conferències, que ja l'hem començat, en què intervenim tant la Judit Verdaguer i jo mateix, conservadors del museu, explicant continguts i desplegant contingut a l'exposició, com altres persones que ens parlen d'altres aspectes. Carme Rubio, que ens parla dels animals de la literatura medieval, o com el Carles Freixes, del Museu de Solsona, que ens parlarà del bestiari popular i festiu, i d'altres que ara no dic. Qui tingui interès, que vingui a visitar la web del museu, museuartmedieval.cat, i allí trobarà també tot el programa d'activitats relacionat amb l'exposició.
Per tant, l'exposició, evidentment, és l'eix, aquesta exposició que podeu trobar al Museu d'Art Medieval de Vic. L'exposició és l'eix, però bé, tenim un munt d'arestes per empapar-nos d'aquesta cultura medieval i de tot el que les bèsties simbolitzaven i segurament continuen simbolitzant. Tu creus que d'alguna manera la tradició del simbolisme, bèsties, sentiments, animals, tot el que podien, tu ens has dit, no? Hi ha alguns exemples, la paloma, tal. Hi ha moltes d'aquestes coses que han arribat fins als nostres dies o no? O hem perdut una mica aquest tipus de simbologies per, no sé, per identificar-nos o per tractar-la en la literatura o en la pintura o en l'escultura? Com diries que ha sobreviscut i el pas del temps aquesta manera de l'home d'expressar-se mitjançant aquests animals?
no m'ha sobreviscut sense cap mena de dubte. Una cosa és que el mateix simbolisme exacte que feien servir els homes i les dones de l'edat mitjana o que figuren els bestiaris hagi perdurat fins avui. De la mateixa manera no ho ha fet. Però, de totes maneres, fins i tot en aquest sentit, sí que hi ha coses que han perdurat, com considerar determinats animals positius o negatius, oi?
Sí.
O les atribucions del lleó com a animal, diguem, valorós o noble, eh? Això continua alineat amb la cultura medieval. Però, més enllà d'això, així és com he dit al principi, que la relació dels animals amb l'art no és exclusiva del món medieval, i és en les cultures anteriors, en les cultures posteriors també hi és, i en la nostra cultura, diguem, del nostre país, que està entroncada amb el món medieval, el segle XVI, el segle XVII, el segle XVIII, i fins avui la cultura ha continuat projectant coses en els animals. I, de fet, avui mateix, en la literatura, en el cinema, en el bestiari festiu, que hem anomenat abans, oi? Però en la publicitat també, els animals estan superpresents. Només cal que pensem en Harry Potter,
en
Joc de Trons.
Sí, sí.
Això parlant d'animals fantàstics, per no parlar de monstres. O només cal que pensem, això no ho podem il·lustrar a l'exposició perquè artísticament és més difícil de fer, però amb un relat com el de La rebel·lió a la granja de George Orwell, que en ple segle XX fa una metàfora, fa un conte per parlar dels mals de determinades organitzacions socials, i ho fa a través d'un conte d'una faula protagonitzada per animals.
Sí, efectivament.
Molt clara. Per tant, això està a l'ordre del dia completament, no? Mentre la cultura existeixi, continuarà projectant coses sobre els animals.
I va, una darrera pregunta de caire més personal. Clar, la Judit Verdaguer i tu heu estat els comissaris de la mostra. Jo no sé com ha estat el procés, si ha estat un procés complicat, si heu gaudit, si heu patit. Com ha estat aquest procés de crear l'exposició?
Home, sempre infantar una exposició sempre és un procés que té moments de tot, però jo diria indubtablement, mira, no tinc la Judit aquí per opinar, però jo diria que hem gaudit molt de poder compartir aquestes idees, de contrastar-les. La Judit i jo fa temps que treballem plegats al museu, som bons col·legues, i ens ha agradat molt poder primer identificar quines obres teníem amb animals, seleccionar-les, després veure com les podíem ordenar per crear un relat atractiu, després veure com organitzàvem la mateixa posició en l'exposició per treure el partit estètic més rellevant de les obres que ho permetessin. Bé, nosaltres tenim la sort que ens agrada la feina que fem. Part de la nostra feina és crear exposicions i sense cap mena de dubte n'hem gaudit molt d'aquest procés.
Bèsties, els animals en l'art medieval, una mostra que podeu visitar i deveu visitar fins al 17 de desembre. Teniu temps al Museu d'Art Medieval de Vic. El Marc Sureda, juntament amb la Judit Verdaguer, doncs és el seu comissari, i avui ens ha explicat amb aquesta passió i amb aquests detalls que no només és una mostra, sinó que és un conjunt d'activitats que podeu gaudir per empapar-vos d'aquesta exposició i d'aquesta realitat de la simbologia animal. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Marc, i que vagi molt i molt bé el que us resta, que són molts mesos encara, perquè aquesta exposició continuï viva. Gràcies, Marc.
Moltes gràcies i us esperem a tots al Museu Episcopal.
Gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa i torna a Salvatore a aquest estudi ja en el seu hàbitat natural, parlant de bèsties. Ell és una bèstia de l'economia i es la desgranarà en Economia en Valor. Serà després de la pausa.
Ràdio Estel. Hi ha milers de raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mèmora, a Tanatori de les Corts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja veuran.
Camins.
Però quan qui es passa? La... Què sí? Vius? En la casa de la venta Fox i els Setmans?
Sí, sí. Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, ara mateix 21 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ens endinsem en economia, en valors, fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. Per cert, que ens han canviat la falca i ens agrada que hi hagi varietat. És dijous, ja l'hem saludat en la part de l'informatiu, ha tingut aquesta irrupció. Doncs de manera espontània, Lord Salvador Aragonès, ara sí, una bèstia de l'economia que torna al seu hàbitat natural. Bona vesprada, Salvador.
Bona vesprada,
de nou.
Bona vesprada. Bon vespre a tothom i a tots vostès, a tots vosaltres,
ara.
A tots els qui ens escolteu, perquè sou la nostra raó de ser
ara.
A la ràdio, sí, sí, a Ràdio Estel. Saludem també el nostre equip, el productor, que és molt jove,
bueno,
però molt gran professionalment, Ferran Capdevila, i la nostra joveníssima també cap dels serveis tècnics, Paula Moreno, la nòvia de Ràdio Estel.
La nòvia de Ràdio Estel i el joveníssim Ferran Capdevila, que ja estan saludats, però encara tens més coses a explicar-nos, eh, Salvador?
Sí. Encara no s'aposta el sol.
No.
Poques vegades ho podrem dir, això, Rafa. I són prop de les 9 del vespre.
Sí.
Això vol dir que s'acosta el solstici d'estiu. Ah. S'acosten les verbenes de Sant Joan i Sant Pere, s'acaben les classes als col·legis i centres d'ensenyament, que estem tocant l'estiu meteorològic, les temperatures no, perquè ja les tenim aquí,
Sí.
I diuen que tindríem un estiu molt calorós. I s'ho creuen, això?
Home, si encara no és estiu, ja estic suant.
Jo, senyores i senyors, sóc una mica escèptic a les previsions a llarg termini.
Ah.
Veurem què passarà. De totes maneres, no es preocupin, no et preocupis, Rafa,
vale,
que
vale.
Serà el que serà. I sempre contents, perquè no hi podem fer-hi res. I no es tracta d'aguantar, sinó de superar-ho, Rafa.
Ai, Salvador,
és que
t'escolto i jo em menjaria el món. Ara sortiria i conqueriria Polònia. Saps el que veig? Escolta, avui tenim una entrevista molt interessant. Qui tenim,
sí,
Salvador?
Avui tenim una persona que s'ha passat tota la vida en l'ecologia, la climatologia i l'agricultura. Es tracta de Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris.
Doncs...
I moltes coses més, però bueno, ja n'hi ha prou.
Com ja ens ha visitat, ja el coneix, és amic ja d'aquesta secció, a part que és un dels capos del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El saludem, Jordi Sala Casarramona. Bona bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres i per tenir la paciència d'aguantar, perquè tot al final, fins que arribem a tu, s'ha de recórrer un camí.
És força entretingut.
Exacte, ahí estem d'acord. Escolta, Jordi, tu vas publicar en un butlletí parlant de la sequera i deies que no ens podem permetre quedar-nos parats, cal moure tota l'experiència i el coneixement científics que tenim per fer front a aquest problema i ser conscients que si no fem canvis profunds, aquesta situació es repetirà i serà molt complicada. És una cosa literal el que tu vas escriure. A quins canvis es refereixes? O sigui, quins canvis cal fer perquè això no es repeteixi?
No, jo em referia de que períodes de sequera es van produint periòdicament i sempre estem amb l'ai al cor. I quan ara farem, com que plou, ja no fem res. I ja està. Fins a la següent. Fins a la següent.
I no, cal avançar-se, no?
I llavors jo dic, cal avançar-se perquè això cada vegada serà més recurrent. Llavors, es podien fer moltes coses, però a tall d'exemple i per ser ràpid i una mica dinàmic, te'n diria tres només.
Vinga.
A nivell agrari, modernitzar regadius i canviar regadius i conreus per conreus que necessiten menys aigua, però que a la vegada garanteixin a l'economia del pagès i també a l'alimentació de la població en general, perquè tots mengem encara. Segon, gestió de l'aigua, reutilització de l'aigua. A Israel, el 95% de l'aigua la reciclen, aquí molt poquet, hi ha tecnologia per fer-ho. I tercer, que no té res a veure a vegades, però és que tenim molt bosc, i el bosc és un competidor dels rius a l'hora d'agafar aigua. I amb tants arbres, avui molts ecologistes ja estan dient que hauríem d'esponjar una mica, sobretot la capçalera dels rius.
Sí. Jordi, cal millorar l'ús de l'aigua. Cal millorar l'ús de
l'aigua. Bueno, perdona, Salvador, és que aquesta darrera qüestió me la podies desenvolupar una mica, perquè no l'acabo d'entendre massa bé, igual és cosa meva. O sigui, els boscos, que s'ha de fer amb els boscos, concretament?
No, que dic que, com que tenim tanta massa forestal, la massa forestal, quan plou, el primer que absorbeix l'aigua és els boscos, que estan en un estrès hídric important.
Val.
Tot el que absorbeix els boscos no va als rius. A les capçaleres dels rius ha crescut una massa forestal increïble.
Per tant, hauríem com que
esponjar una mica, de dir, tornar com abans, que érem aclarir una mica, amb el qual també evitaríem incendis, evitaríem diverses coses alhora. I una de les que evitaríem és que ara molta aigua ja no arriba al riu.
Interessant. Salvador.
Sí. Doncs cal millorar l'ús de l'aigua al regadiu, has dit, i que és l'activitat que més aigua necessita. Bueno, ara resulta que són els boscos. Per tal de fer front a l'escassetat d'aigua. Quines tecnologies aplicaries aquesta millora, Jordi Sala?
A veure.
Ui, de tecnologia n'hi ha molta en disposició. El que falta és a vegades coneixement i a vegades pressupost per aplicar-la, no? Però, per exemple, seria molt fàcil posar uns sensors que mesurin l'humitat, els sensors aquests connectats amb un ordinador, i l'ordinador és el que dispara o no dispara que hi hagi regadiu, que no hi hagi regadiu, o gota a gota, amb una parcel·la sí, amb un tipus conreu no. El que és absurd, el que es fa ara, que a Catalunya, en aquest aspecte, anem una mica retardats, que és inundar tot i sigui el que sigui, i quan toqui. Això
és molt a la muntanya.
Això no toca. Això ja no toca.
Però, escolta, i aquesta tecnologia, que tu l'has descrita de manera molt senzilla, tan complicada és de portar a terme, de posar-la en marxa? Pregunto, jo no sé.
Ja et dic, a vegades coneixement, això vol dir saber llegir el que vol dir, el que passa a tu forn ordinador, vol dir pressupost, també, i a vegades vol dir algo tan senzill com tindre cobertura telefònica, que a vegades el mitjà rural és una mica deficient.
Ja, però jo, la meva reflexió és, si resulta que ara, primer, aquesta és una regió i una terra de sequera. Si ara, a més, el canvi climàtic o el que sigui està provocant aquests períodes llarguíssims de sequera amb conseqüències ja concretes en poblacions, restriccions, etcètera, home, si ara ens comencem a enterar d'això, a assabentar d'això, a tenir consciència, doncs jo crec que tal vegada és moment d'anar fent aquestes passes, no?
Per... Mira, l'altre dia estava veient aquí al costat, de Barcelona, una empresa que està fent plantes aromàtiques i està fent enciams amb unes parets de 5 metres d'alçada. Ho té tot, o sigui, el terreny és pràcticament zero, amb una nau industrial, i estalvia un 95% d'aigua de conreu normal.
I són bons els enciams?
Són bons? I a més, molt
són
controlats,
secar,
molt controlats en quant a la bona, no?
Sí, sí, sí. Molt bé.
Escolta, molt bé, molt bé. I aquí diu, Jordi, que els embassaments, els pantans, van contra l'ecologia i estan fent fora doncs justament aquests pantans. Què en penseu a l'Institut Català d'Estudis Agraris, Jordi Sala?
Home, ningú fa fora els pantans, eh? Ara en tenim dos pantans.
Han tirat
alguna cosa, però com pantar, no? Vull dir, els romans van tindre que portar aigua, els ares van tindre que portar aigua. A la ciutat no tenim aigua, no tenim energia, no tenim aliments, ho portem tot de fora, d'algun lloc s'ha de treure, no? Mira, a França, l'anterior sequera, fa 10 o 12 anys, sí, van fer un mapa d'on o si podia faltar aigua a França. I van començar a fer petits pantans complementaris al que tenien. Ara, el Macron, que quan es llença.
I tant.
També,
Macron, quan agafa embrancida...
Agafa una embrancida, doncs també ha decidit que de cara al 2050 li fa falta inaugurar dos o tres pantans més, ja es faran, i punto.
Sí,
i
sí.
Aquí ens ho estem pensant.
Sí, sí.
No crec que haguem de fer més pantans, però sí que també, com que plou d'una manera més desordenada, quan sí, plou molt,
sí,
sí, el que s'ha de fer, igual que s'ha fet a les ciutats, que s'han fet dipòsits pluvials perquè l'aigua no baixi tota canalada i després s'aprovida, també es pot fer en els rius petites obres perquè retinguin l'aigua quan ve aquestes pluges torrencials, sí, i després es pugui aprofitar.
Clar. I què hi té a veure el canvi climàtic amb la sequera?
No, tot.
Tot.
El canvi climàtic, el que passa és que no sabem ben bé cap on va, però que hi ha canvi climàtic segur, que la regió mediterrània és de les més afectades i, segons els experts, comportarà un règim de pluges molt més irregular. És a dir, pot ser que plogui igual que abans, però ho farà en períodes molt més curts i molt més concentrat. Veurem el que podem veure ara.
No sé què està passant, no? Ja ho estem vivint.
Els embassaments seran molt útils.
Llavors seran molt útils perquè caurà de cop i llavors som un lloc clar de recollir, perquè si no se'n va tot.
Clar.
I fa mal, a més.
Jordi, ja per anar acabant, s'ha aplicat el pla especial per la sequera aprovat pel govern el 2020, fet per prevenir situacions com les d'ara. Tenim aquest pla aprovat, però la pregunta és si la cosa serveix o no serveix, si s'ha aplicat o no s'ha aplicat.
Bueno, tenim el pla aprovat, però va ploure. I com que va ploure, doncs tenim el pla, no? I quan ha deixat de ploure, no hi havia el pressupost per aplicar-lo, no hi havia no sé què, no estava tal. Amb el qual ara diu que... Bueno, és el que dèiem, que o ens avancem i prevenim, o fer plans està molt bé, però per deixar-los acabar tampoc.
Escolta, Jordi, tu com a expert, com a persona que et preocupes, que estudies, que mires què està passant amb l'ecologia, en aquest cas, clar, perquè la sequera estem escoltant, ens hem de preocupar o què? Sí.
Bueno, ens hem de preocupar...
És a dir, està arribant als pobles aquestes restriccions, arribarà a les grans ciutats?
Bé, estan a l'Espluga de Francolí, porten 6 mesos amb restriccions d'aigua des de les 10 de la nit, per exemple. A les grans ciutats arribarà... No crec que arribi, perquè al final, sobretot, les grans ciutats de Catalunya estan a la costa, i a la costa tenim les dessaladores. I amb les dessaladores, més o menys, anem sortint-se'n. Però, clar, les dessaladores és difícil enviar l'aigua cap a Lleida o cap a no sé on, no? Aleshores...
Arriba fins la ciutat que està a la vora del mar, però poc més.
Exacte, però millor, no? Tota la població la tenim aquí. Però, bueno, el que hem de fer és...
Espavilar-nos
i, amb menys aigua, fer més coses.
Gràcies, Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Gràcies per visitar-nos un cop més. Sempre és un plaer xerrar amb tu i dona gust escoltar-te i ens ajudes a entendre millor què està passant i a pensar possibles solucions. Mil gràcies.
Molt bé, vosaltres.
Vinga, va, fem una altra falca de la caixa, que ens ha agradat molt la primera i la tornem a escoltar. I Salvador i jo us expliquem algunes notícies sobre economia.
Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, va, Salvador, parlem justament de la sequera que sí. ha fet que agricultors de Lleida es plantegin canviar de cultius, substituint aquells d'ara per altres que no necessiten tanta aigua. El més afectat seria el regadiu, però també els arbres fruiters que gasten prou aigua, no a tot arreu, és clar, sinó que aquells terrenys on l'aigua és més escassa. Com tenim això?
Sí, mira, Rafa, el ple de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, per primera vegada en els seus 161 anys d'història,
sí.
va decidir facilitar el rec de supervivència dels arbres aquesta setmana. Val. Aquest any, Agroseguro indemnitzarà 110.000 hectàrees de cultiu de cereal a Lleida, o sigui, una xifra realment rècord.
Sí, 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 estem vivint coses històriques, Salvador.
Sí. Podríem parlar més, no?, que el catedràtic emèrit de l'ecologia de la Universitat de Barcelona, del Cisprat,
sí.
no és favorable al canvi de cultius ni de les grans infraestructures ni la sobreexplotació agària, mentre que Joan Girona de l'IRTA és partidari de canals de regadiu, si bé té sentit canviar els cultius d'alfals i blat, per exemple, blat de moro, per al cereal temprà i girassol.
Val. Escolta, doncs estarem ben atents, és un tema que està a l'ordre del dia i cadascú diu una mica la seva, però per tant és important abordar-lo. Parlem de l'FMI perquè alerta d'una sacsejada sense precedents als mercats laborals per la intel·ligència artificial.
Sí, això de la intel·ligència artificial cada vegada és més complicat.
I tant.
Pot suposar una sacsejada sense precedents, per als mercats laborals, segons ha advertit la primera subdirectora general del Fons Monetari Internacional, Gita Gopinath, que és qui existeixen garanties que finalment els beneficis sí. superin els costos, i ha reclamat un conjunt de regles veritablement global. El Parlament Europeu també s'ha ocupat d'aquest tema,
sí.
Perquè, doncs, lògicament, no n'hi ha hagut encara un acord, però, lògicament, la intel·ligència...
Han presentat una primera llei per regular la intel·ligència artificial que ara s'ha d'aprovar.
Sí.
I s'ha de veure quins aspectes modifica, quins no modifica. Ahir
no
ho explicava.
No hi ha hagut un acord encara.
Encara no hi ha hagut un acord, sí. perquè cada país una mica té la seva visió, però ja s'està tractant al Parlament Europeu i és el primer continent que posa en marxa una llei per regular l'utilització de la...
Una llei restrictiva de la intel·ligència artificial.
Exacte, sobretot, Salvador, ja sé que ho saps, però ho recordem als oients, preocupa molt el tema del reconeixement facial i de la utilització de les teves dades biomètriques per classificar-te, coses d'aquestes, no? De molta violació de la intimitat,
podríem dir.
Escolta, parlem també de George Soros, que té 92 anys i lega el seu imperi al seu fill menor Alexander, de 37 anys. Sí. Qui és George Soros?
Bueno, és un multimilionari inversor convertit en filàntrop, cedeix el control de l'imperi, que té 25.000 milions de dòlars, i ho cedeix al seu fill menor, no, que es diu Alexander, i que té 37 anys. Porten 50 i pico d'anys de diferència.
Ja.
Segons ha dit el The Wall Street Journal, no? Alexander Soros té la idea de combatre la candidatura del republicà Donald Trump a la presidència dels Estats Units.
Per tant, és dels bons.
No sabem ben bé per on anirà el fill, però sembla que no s'apartarà massa de la línia del seu pare, George Soros, que ve a ser una línia de centre-esquerra i... amb una fortuna de 25.000 milions de dòlars, es poden fer tantíssimes coses.
Es poden fer unes quantes coses,
sí, i desfer
amb 25.000 milions. Poden comprar moltes bambes i molts xandals.
Sí.
El Mirall tanca la seva aplicació, parlem de l'empresa del Mirall, la seva ampliació, perdó, de capital de 200 milions i emet 24 milions d'accions.
Sí, els principals subscriptors de l'ampliació són la família Gallardo, que ja és propietària del 50% de la companyia. O sigui que ara passaran de tenir-ne més del 60%. O sigui que els amos seran ara més amos.
Més amos.
Amb l'ampliació de capital de 200 milions. Cal destacar que l'empresa dedicada a medicines i productes sanitaris va reduir els beneficis en un 62%, donat que té que fer front als costos d'I+D que tenen les indústries farmacèutiques al treure nous productes farmacèutics al mercat.
Val, perfecte. I escolta, ara parlem de Ferrovial. Feia dies que no parlàvem de Ferrovial, perquè deixarà de cotitzar a l'IBEX a partir justament de demà divendres.
Sí, sí. El comitè assessor de l'IBEX ha anunciat la decisió d'excloure les accions antigues de Ferrovial del selectiu espanyol aquest divendres 16 de juny.
Val.
En aquesta data la fusió que derivarà del trasllat de la seu social als Països Baixos, incorporarà al seu lloc els títols del valor absorbent que passarà a dir-se Ferrovial-SE.
Per tant...
Per tant, pues, bueno, de Ferrovial continuarem parlant.
Ja, ja veig.
No és que perquè se n'hagi anat als Països desapareix d'Espanya ni moltíssim menys.
Exacte. Escolta, va, i per anar acabant, si et sembla bé, Renault i la companyia xinesa Geely trien Espanya per a la seva seu social de Horse Holding, que construirà motors de combustió i també híbrids.
Sí, segons han confirmat el diari Expansión, fons de Renault, la companyia multinacional francesa establirà la seva seu a Madrid i no a Romania, que en les últimes setmanes s'havia donat com a possible seu de la filial de combustió híbrids de Renault, per ser seu també de la romanesa Dacia, doncs subsidiari del grup francès. La direcció de Renault ha reunit aquest dimecres, ahir, 14 de juny, la Junta de Portaveus del Comitè Intercentres per comunicar de manera oficial que el seu social, que la seu social de Horse Holding s'establirà a Espanya i en concret a Madrid.
Val.
Això significa 3.400 treballadors per a Espanya.
Doncs mica en mica s'omple la pica de treballadors. Fins aquí les notícies, Salvador. Escoltem la Falca de la Caixa i recollim el programa que ja està bé.
Bueno, hem de dir que pugen els tipus d'interès un quartillo, no? Ja ho hem dit abans.
Ja ho hem dit abans. I la gent això ja ho sap, perquè és de les coses bàsiques, de les coses bàsiques.
Val.
Vinga, Falca i recollim.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Salvador Aragonès, estava pensant, clar, tu has viscut uns quants anys a Roma, a Itàlia, i aquesta setmana hem donat l'última adeu al Cavalieri, Silvio Berlusconi.
Sí.
Com valores ràpidament la seva figura política?
Com a controvertida.
Controvertida.
Sí.
Aquesta seria la paraula, no?
Sí, sí, és una figura controvertida, molts a favor i molts en contra. Uh-huh. I ha sigut un personatge, això sí, de primera línia a Itàlia durant molts anys, però que, en fi, tot s'acaba en aquest món, no?
Sí, sí, sí. Sí.
I també la vida.
Tot s'acaba, la vida també, tens tota la raó. Bé, doncs al cel sigui, no?, el Cavalieri, una figura que, segons Salvador Aragonès, hem de qualificar com a...
Controvertida.
Controvertida, controvertida. Perfecte, gràcies per aquest apunt de qualitat, Salvador. Nosaltres, que a punt d'arribar a les 9 de la nit, hem viscut un nou dijous de la segona temporada de Camins amb un home que és més de secar que de regadiu. Bueno, això depèn, si és divendres a la nit és més de regadiu que de secar. Ferran Capdevila a la producció, tenim la Júlia Julve i la Carla Buigas a la redacció i a les columnes d'opinió constants a la redacció. Avui la nostra segona vida, la virtual, ha estat a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Què faria la Paula Moreno amb 25.000 milions de dòlars? Déu-n'hi-do, no ho sé. Ara de seguida, informació en el butlletí de les 9, que si la política i les municipals i Trias i Collboni i els comuns. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de demà i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Demà, despropòsit per ser amb el Pol Marçà i Revolució. Cerdà, Judit Casellas i un convidat nou, estrenarem convidat. Per tant...
Camins.
Camins. Bona nit, cuideu-vos.